Ja m'entens.
El capítol d'avui, que dediquem al VIH, és també necessari posar la mirada al passat, per com va sorgir tot i per entendre una miqueta més el nostre present. Ho farem, com sempre, amb el nostre professor de capçalera, el Leopold Estapé. Leopold, què tal? Com estàs?
Aquí vosaltres.
Leopold, si hi ha un virus que marca el col·lectiu LGTBIQ+, és el virus del VIH. Quins són els orígens?
Pues mira, aviat farà 40 anys, pues un dia 5 de juny del 81, el Centre de Control de Pandèmies dels Estats Units, es van informar per primer cop d'uns casos de pneumonia per pneumococcis que afectaven els joves homosexuals de Los Angeles. Poc després va ser el New York Times que informava de casos de sarcoma de Kaposi també entre homosexuals però de la ciutat de Nova York. Paral·lelament, aquell mateix any, aquí a Barcelona, i sense cap tipus de mitjà, i per la seva pròpia compte, l'autora Catalina Mieres, al Vall d'Hebron, diagnosticava el primer cas de tot l'estat espanyol.
Però si hi ha una cosa que sol passar amb aquest tipus de casos o amb aquest tipus de virus és que mai hi ha una data concreta. Hi ha algun tipus de prova que situï el virus abans? No sé, algun tipus d'anàlisi o prova mèdica?
Tu imagina com van anar les coses, que va trigar 17 anys, 17 anys, a trobar-se que ja l'any 1959 a Kinshasa hi havia una mostra de sang que amb VIH. Això ho va publicar la revista Nature el 98, i més endavant s'ha anat podent determinar que el virus ja existia a finals del segle XIX i que s'havia transmès entre animals i persones a través de el que diem com a zoonosi.
Una malaltia que, per tant, és tan virulenta, perquè la sida té una càrrega moral que altres malalties no tenen o no han tingut?
Bé, com sempre, qualsevol malaltia que té un origen sexual, doncs immediatament és estigmatitzada, no? Però tu, com t'he dit, fixa't bé, 17 anys en diagnosticar que hi havia un cas abans, no? Però és que el que va passar és que es va trigar molt de temps en reaccionar. I la manca de compromís polític, la nula resposta de la ciència davant d'això, va alimentar tot tipus de teories conspiranoiques, va alimentar el negacionisme i va crear l'estigma. Les tres H's: homosexual, homofílic i haitià, no? I amb això els que eren així ja quedaven estigmatitzats. Per desgràcia, el dels homosexuals encara segueix fins avui.
No han canviat massa les coses, no?
No han canviat, no. I com passa moltes vegades amb les pandèmies, doncs, en lloc de buscar solucions, el que van anar és a buscar culpables. I els homosexuals poden ser, des d'un principi, els principals aliments dels que els agrada marcar la ignorància, la por, l'odi i l'odi a la diferència.
Abans deies, Leopold, propaganda homosexual. A què feia referència?
Sí, mira, com ha passat ara a Rússia, en un moment determinat, Anglaterra, la Margaret Thatcher, va prohibir la propaganda homosexual. I va ser just a l'inici de la pandèmia. I pràcticament fins a l'any 92, en els anys que va estar creixent el virus a Anglaterra, va estar prohibit la propaganda homosexual. Què vol dir? Que a les escoles no es podia parlar amb els nens de temes relacionats amb l'homosexualitat, que no es podien fer campanyes. Les campanyes havien d'evitar completament això quan era el grup que més estigmatitzat en aquest sentit. Lo qual va fer que fos Margaret Thatcher una de les persones que considerem més culpables de la propagació del virus.
I més culpable d'estigmatitzar més un col·lectiu que ja de per si ja estava estigmatitzat.
Sí.
Altres
sí.
Casos, per exemple, crec que ens podem anar fins a la Cuba de Fidel Castro, no?
Sí, bueno, és que també una de les coses que vam passar, hi va haver-hi tota una culpabilització, no era molt important, va ser Joan Pau II que va estigmatitzar l'ús de preservatiu, que era l'única eina que teníem llavors per permetre la transmissió del virus. Però altres, com Fidel Castro, senzillament enviava a la població que tenia un diagnòstic negatiu els sidatorios, un lloc on anaven a morir.
Què són els sidatorios aquests?
Els sidatorios, ja al principi Fidel Castro havia apuntat els camps de treball pels homosexuals amb l'ajuda del seu amic el Che, i a la que va anar a parar molta gent i no va sortir. I aquí pues, el que va fer senzillament era un lloc on eren apartats de la societat i allà pues, anaven a morir, perquè no tenien ningú tipus de tractament ni hi havia res. Quines conseqüències tenia tot això? La gent no es feia la prova. La càrrega viral a la comunitat cubana o als llocs on passava això augmentava i el risc de transmissió era cada cop més alt.
I Leopold, una de les preguntes que un es fa escoltant-te és Europa, veient el que passava a Cuba, mirava cap a una altra banda? Perquè m'estàs dient que hi havia com unes espècies de camps de concentració pel col·lectiu.
Sí, això a Cuba. Bueno, aquí ja t'he dit, la Margaret Thatcher va fer això, aquí a Espanya, pues, a Catalunya, el govern de Pujol va trigar molt a reaccionar, hi va haver protestes al carrer, el govern de Felipe González pues, el va agafar amb el peu canviat i tampoc va fer gran cosa, i sobretot l'Església va fer molt de mal amb la campanya total contra el preservatiu, contra qualsevol campanya que informés els joves de com evitar la transmissió d'ovella.
I al revés, deies abans, es van fer campanyes en contra, Margaret Thatcher i tal, però al revés, campanyes o gestos en positiu, n'hi va haver?
Sí, clar, es va fer gestos en positiu, per exemple, la famosa campanya d'aquí a Espanya, de Póntelo, Pónselo,
sí.
I no d'acidà, que va posar a determinats sectors absolutament dels nervis, però també van haver-hi tota una sèrie de gestos molt importants. Potser un dels primers va ser el de Doris Day, just a l'inici, quan encara la gent no sabia com es transmetia, donant una abraçada a Rock Hudson quan estava ja molt malalt i amb la malaltia derivada de la sida molt avançada. Una altra, que curiosament es pot veure en una sèrie que van sobre la corona inglesa ara per televisor, va ser Lady Di anant a un centre de nens que tenien VIH i abraçant-los davant de les càmeres. Sembla que no, però aquest gest desestigmatitzava molt, no? I un tercer també va ser important i que a Barcelona ho vam poder veure va ser el de Magic Johnson, quan en el 92 va anunciar que era seropositiu i sent seropositiu va venir aquí a Barcelona, va jugar amb la selecció de bàsquet i va guanyar la medalla d'or.
Gestos
com aquest van ajudar molt a desestigmatitzar, encara que estem molt lluny de poder haver aconseguit la total desestigmatització del VIH.
Ara deies el tema de que Magic Johnson va venir a Barcelona, però si parlem del col·lectiu aquí a Catalunya i a Barcelona, quins passos es van fer?
Bueno, cap al 87, la coordinadora d'Iniciatives Gai, que després va ser la coordinadora LGTB, va crear en el seu interior l'associació que era Gais per la Salut, pionera a l'hora de donar respostes a la sida. Els seus membres era Jordi Petit, que amb el matèn s'hi anaven pels locals, amb el permís dels locals a repartir preservatius, i molta gent quasi bé els tirava pedres perquè ara és bo. Doncs això va estar fent que jo tinc el VIH, no? I d'aquí, d'aquest grup, va néixer Estopsida van ser els primers que van fer la prova, no? La prova ràpida, la prova del VIH a la població d'aquí a Barcelona. D'allà va sortir Gais Positius, la primera associació de Gais Seropositius de tot l'estat espanyol, la següent encara és l'Auriga que existeix, i aquests s'havien de reunir allà al carrer Tallers, en el local d'Estopsida, una hora després que tots haguessin marxat, perquè no veiessin qui era seropositiu, donat a l'estima que hi havia llavors, no? I poc després es va crear l'associació Barcelona Checkpoint, que són els que van fer la primera prova ràpida, i també van organitzar el memorial de la sida, que va començar sent el passeig de la catedral, i ara es fa a Montjuïc.
Leopold, de fet, hem tingut el Ferran Pujol a l'inici del programa i ara a la secció de cultura tindrem a la Mone, bueno, escoltarem la Mone, que ens parlarà de la cançó que va fer pel memorial de la sida. Sí. Abans de marxar, quin és l'estat actual de la malaltia? Hi ha alguna dada que puguem recordar?
Sí, mira, quasi bé un milió de persones mortes per any, o sigui, portem més de 35 milions de morts, un nombre igual de persones infectades, excepte la data que dic, 36-37 milions de persones que viuen amb VIH. Gran part d'aquesta gent no té tractament i tenen una càrrega viral alta. Mentre aquestes persones no es puguin tractar, el virus seguirà avançant.
Leopold Estapé, moltíssimes gràcies per tornar-nos a fer aquestes classes magistrals d'història del col·lectiu LGTBI, Comés, i t'esperem en la propera entrega.
Val, adéu-siau. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me
if you can, to shake this anger. I need your gentle hands to keep me calm, 'cause I never thought I'd lose. I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Things we never said come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken. That kind of understanding sets me free.
Ja m'entens, el programa amb identitat LGTBIQ+ de Catalunya Ràdio.